migdia. Dolors Lleuri.
Molt bon dia, és dijous 22 de febrer. Arrenquem InfoMigdia a Ràdio Calella Televisió amb aquestes notícies destacades del dia. La reclamació de les persones afectades d'Ela i els seus familiars ha ocupat les portades informatives aquesta setmana per l'episodi viscut al Congrés, quan Juan Carlos Unzué defensava la tramitació d'una llei que porta anys congelada. El president de la Fundació Catalana d'Ela, Miquel Valls, ja ha reaccionat aquest matí en declaracions a Ràdio Calella Televisió. Escoltarem avui les seves paraules. Clam del Maresme perquè es garanteixi la supervivència de l'aqüífer de la Tordera. El govern del Consell Comarcal i també les alcaldies del Maresme han demanat a l'ACA que prioritzi les actuacions per garantir el cabal de la Tordera i se n'eviti la salinització. El territori planteja que es pugui aprofitar l'aigua que es tracta a l'estació depuradora de l'Alt Maresme. Hi ha el compromís per part de l'ACA de buscar el finançament per tirar endavant el projecte, tal com ha explicat el president de l'ENS Comarcal, Francesc Alemany, en declaracions a aquesta emissora. I és notícia de fa pocs minuts. Les classes del curs 2024-2025 començaran el 9 de setembre. Després d'un any de vagues per l'avançament escolar, Educació fa marxa enrere, dona més marge als docents per preparar l'inici del curs després de les vacances d'estiu. La consellera Ana Simó ha explicat que el canvi s'ha aplicat perquè, diu, moltes direccions ho demanaven de forma majoritària. I 8 nedadors i nedadores del Calella competeixen aquests dies al Campionat d'Espanya. Ahir, el primer dia de competició, Oriana Bernárdez i Isaac Fernández van aconseguir el passi a la final de 50 papallona. L'Open s'està disputant a les instal·lacions del Club Natació Sabadell. Serà fins diumenge. La intervenció de Juan Carlos Unzué aquesta setmana al Congrés no ha deixat indiferent a ningú. Defensava la tramitació d'una llei pels malalts d'Ela i les seves famílies, però davant seu només hi havia 5 parlamentaris. Amb bon to, emocionat, però amb un clar missatge de reprovació, l'exesportista adreçava aquestes paraules a la sala.
Imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa. A muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Yo espero que, como mínimo, nos estén viendo por esas cámaras, y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir, ¿qué les pediría? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía.
Voluntat i empatia és el que demanava Juan Carlos Unzué aquesta setmana al Congrés en una intervenció que ha suscitat molt de debat. El president de la Fundació Catalana d'Ela, Miquel Valls, amb seu a Calella, i ha reaccionat també en una entrevista avui a la ciutat, on ha lamentat que la classe política es mogui simplement per vots, de forma majoritària, i que en això, ha dit, ho tenen perdut, perquè aquesta, l'Ela, és una malaltia minoritària, encara que devastadora pels qui la pateixen i les persones que el rodegen.
Seré una mica dur, però el món de la ELA són pocs. Hi ha 4.000 malalts a l'estat espanyol, amb 4.000 famílies, i són pocs vots. Llavors, jo diria que, com que el món de la política funciona bastant amb anar a buscar vots, només, o pràcticament només, nosaltres pintem poc.
Enric Maria Valls, que ha aprofitat els micròfons de Ràdio Calella Televisió per posar de relleu la tasca ingent de visibilització i sensibilització que està duent a terme Unzué, a qui se li va diagnosticar l'ELA l'any 2020. Des de llavors s'ha destacat com un gran ambaixador dels afectats, aprofitant la seva projecció pública. En destaca d'ell la seva humilitat, honestedat i, ha dit, voluntat de ferro.
I és un tio amb una voluntat de ferro, és que és un crac. Jo és una persona que admiro molt, molt, i a més és una persona molt humil, diu les coses tal com te les ha de dir, si t'ha de dir que el doi a la cara t'ho diu, i treballa d'una manera molt i molt honesta per la ELA. Des d'aquí ja li he dit mil vegades personalment, però des d'aquí li torno a donar les gràcies i el felicito per la seva gran tasca.
El que defensava Unzué aquesta setmana al Congrés i el que reclama, de fet, tota la comunitat ell és la tramitació d'una llei que garanteixi el dret a una vida digna de les persones afectades i cobreixi a qui les cuiden, principalment les famílies. Entre d'altres, es demana que se'ls mantingui la cotització en cas que no puguin seguir treballant. Igualment important, segons Valls, que la llei vagi acompanyada dels recursos necessaris pel seu desplegament. Ha dit que el grup parlamentari de Junts al Congrés està treballant en una proposició de llei que justament contempla això.
És molt important, i això sí que nosaltres i el partit aquest Junts que presentarà la proposició vagi acompanyada de recursos, que aquesta llei sigui transferida a les comunitats autònomes vagi acompanyat de recursos perquè que no passi com la llei de la dependència, no? Que es fa la llei i després hi ha d'arreglar-se. No?
L'ELA afecta més homes que dones i és la malaltia neurodegenerativa més freqüent a Espanya, la tercera major incidència per darrere de l'Alzheimer i el Parkinson. Progressa molt ràpidament a l'estat espanyol, on ja ara mateix es calcula uns 4.000 malalts. El president del Consell Comarcal del Maresme, el republicà Francesc Alemany, ha indicat que un dels punts tractats en la reunió de la setmana passada a Mataró amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, va ser el perill de salinització de l'aqüífer de la Tordera, un recurs estratègic d'aigua que alimenta l'àrea compresa entre Arenys i Lloret i les seves activitats econòmiques, entre les quals destaca la turística. Comenta Alemany quina és la proposta que defensa el territori, que implica, per cert, un esforç inversor.
Per intentar evitar aquesta salinització, l'execució de les obres que permetin acabar d'aconseguir la qualitat d'aigua necessària i la canalització per tal de que l'aigua que surt de la depuradora de l'Alt Maresme, la coneguda com la de Pineda-Tordera, no? Allà a la Pedrera, aquesta doncs injecti l'aigua en l'aqüífer de la Tordera i d'aquesta manera podem garantir la supervivència de l'aqüífer i, de retruc, que tota aquesta zona, que a ple estiu pot ser de 400.000 persones, no? No hagin de dependre de la xarxa general de l'Aigua Ter Llobregat, que ja anirà molt sobrecarregada amb totes les peticions a nivell de l'àrea metropolitana.
La planta ubicada a la Pedrera de Montpalau recull i saneja les aigües residuals de 5 municipis de l'Alt Maresme, entre els quals Calella. Un cop tractades, aquestes s'aboquen al mar a través d'un emissari submarí. Per poder-se injectar a l'aqüífer de la Tordera, en tot cas, caldria que la instal·lació es dotés de tractament terciari i, per tant, també construir una canonada que hi connectés. L'ACA ha escoltat la proposta i, segons Alemany, va comprometre's a buscar el finançament, però sense calendari.
Que tenien compromesos el finançament que ara mateix podien disposar, que buscarien el finançament per poder garantir aquesta obra el més ràpidament possible. Nosaltres vàrem enfatitzar la necessitat de que això hauria de ser operatiu com més aviat millor.
Durant la reunió, el territori també va requerir més claredat en les mesures que estableix el decret de sequera, per exemple, la prohibició de reomplir les piscines.
Per simple evaporació, en un moment en què la irradiació solar sigui prou important, doncs aniran perdent aigua fins que quedin buides, no? Aquesta circumstància, i amb tota la bona fe del món, la gent que té recirculant l'aigua, no?, i que ja la té plena, doncs pensa que no gasta aigua, quan no és cert. I aquí també vam demanar un aclariment si està recirculant i es pot reomplir aquesta recirculació o no.
Aquests dies el president aragonès ha anunciat que el govern català destinarà 1.045 milions d'euros del pressupost que està en negociació a combatre la sequera, a millorar l'ús eficient de l'aigua i també de la xarxa, entre d'altres. Doncs a tot això, el govern del Consell Comarcal del Maresme, el Consell Comarcal del Maresme, no el govern, sinó el ple del Consell Comarcal del Maresme, ha anomenat nou gerent de l'ens supramunicipal. És una persona afina, en tot cas, a Esquerra Republicana, que va ser regidor a l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i advocat de professió. El seu nomenament es va fer efectiu ahir, és Jordi Marqueño. Tindrà el màxim càrrec directiu que no polític de l'administració comarcal. Ha substituït avui a l'anterior gerent, Anna Antoja, qui a partir d'ara assumirà funcions d'adjunta a la presidència. Marqueño, doncs, se centrarà en les seves funcions, que són, entre d'altres, dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple, dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals o presentar la liquidació anual del pressupost. Marqueño va ser proposat per assumir la gerència valorant el profund coneixement de la realitat comarcal i també de les característiques i idiosincràsia del Consell Comarcal, tant a nivell organitzatiu com social i també polític. El ple d'ahir va aprovar el seu nomenament com a gerent, amb els vots favorables dels partits del govern, Junts i Esquerra, amb l'abstenció del PSC, PP i Vox i els vots contraris d'en Comú Podem i també la CUP. I us dèiem que l'auca del senyor Esteve tenia totes les entrades venudes. Doncs bé, al cap de poques hores, ahir a primera hora de la tarda, es va anunciar que hi haurà una segona funció d'aquesta obra de la Puntual aquí a Calella. Ahir es va anunciar per part de l'Ajuntament i a la tarda mateix es van posar a la venda les entrades. El passi, aquest segon passi, serà previ a la funció que ja estava programada i per la qual, com dèiem, ja no hi havia disponibilitat. En concret, aquesta segona funció serà a 6:45 de la tarda, el mateix dissabte, 18 de maig, a la Sala Mozart. El preu és de 15 euros, entrades que es poden trobar de forma anticipada a intrapolis.com. Educació ha tornat a endarrerir el calendari escolar perquè els docents tinguin més temps per preparar l'inici del curs. Escoles i instituts començaran les classes el 9 de setembre, una data que la consellera d'Educació ja ha notificat als sindicats dins la mesa sectorial. L'avançament del calendari escolar va ser una de les mesures estrella del conseller Josep González Cambray, que va anunciar-ho amb el president aragonès el 2022 amb l'argument que així es millorava la conciliació familiar. En els darrers mesos, la consellera d'Educació, Anna Simó, s'ha mostrat partidària de consolidar que l'inici del curs es sigui sempre abans de la diada, tot i mostrar certa flexibilitat per adaptar-se a les demandes dels docents. Finalment, s'endarrerirà l'inici del pròxim curs escolar el 9 de setembre. I el sindicat de maquinistes SEMAF ha convocat 4 jornades de vaga a Renfe durant el mes de març per denunciar que les plantilles estan infradimensionades i també per mostrar la seva oposició al traspàs de Rodalies a la Generalitat. Les aturades seran de 24 hores els dies 1, 4 i 12 de març, mentre que el 6 de març les protestes seran parcials entre les 7 i les 10 del matí, entre la 1 del migdia i les 4 de la tarda i a la nit altra vegada de 7 a 8. Aquestes noves jornades de vaga arriben després que Comissions Obreres i UGT desconvoquessin in extremis les que estaven previstes pels dies 16 i 19 de febrer. Considerable presència local al Campionat d'Espanya Open Absolut i Júnior d'hivern de natació que va començar ahir a les instal·lacions del Sabadell. Són 8 nedadores i nedadors del Club Natació Calella que participaran en diverses modalitats. Isaac Fernández en els 50, 100 i 200 papallona, també els 100 lliures, el 4% estil mixte i masculí. Toni Ruiz, de la seva banda, competiran els 50 i els 100 metres lliure, els 50 papallona i els 50 esquena. Oriana Bermúdez en els 50 i 100 papallona, els 50 metres lliures i el 4% estil mixta. Roger Brunet en els 50 i 100 metres braça, també en el 4% estil mixta i en els relleus també estil masculí. Altres nedadors participants en aquest estatal, en aquest Open estatal, són Gerard Benassi, Martina Iguacel, Noa Palomino i Ferran Poce, una competició que per cert va començar ahir. Oriana Bernárdez i Isaac Fernández van aconseguir el passi a la final dels 50 papallona. Molt bé, doncs ara és moment de conèixer la informació del Meteomar, la previsió meteorològica amb el nostre home del temps, amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. De moment, poques novetats en la situació meteorològica, però anunciem canvis de cara a demà. Un canvi radical, de fet, i més si ho comparem amb les temperatures que tindrem avui. Les de demà no tindran res a veure. Avui primavera, demà hivern. I és que els termòmetres es desplomaran a partir d'aquesta propera mitjanit i, per tant, les temperatures màximes de demà seran justament aquestes, les que es registraran durant la nit, ja que al llarg del dia la temperatura anirà a la baixa. A banda d'això, de moment avui no esperem precipitacions, sí que hi haurà alguns núvols, però poc importants, augmentant a la tarda, i els vents de garbí moderats a tota la costa de la comarca. Demà el vent gira cap a component est i nord-est, la situació marítima continuarà dominada per la maror, marees de forta maror, i el que dèiem, precipitacions durant la matinada, matí de demà, posteriorment podria tornar a arrencar a últimes hores de la jornada. Dissabte el temps continuarà insegur, al matí probablement aguantarà, però a partir del migdia hi haurà nous ruixats, i diumenge sembla que tindríem el temps més tranquil d'aquest cap de setmana, tot i que amb nuvolositat força abundant i temperatures que momentàniament pugen una mica per tornar a baixar de cara a dilluns.
Doncs fins aquí l'info migdia d'avui dijous 22 de febrer que hem fet amb Víctor Riera els controls tècnics. Més notícies actualitzades a partir de les 8 a l'info vespre amb Gemma Ponce. Un dia més, moltes gràcies per la vostra confiança. Adéu-siau.
Recupera l'info migdia a radiocalellatv.cat.